Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Esperem que estigueu gaudint d'aquesta diada, d'aquesta solemnitat de Tots Sants, en què l'Església invita tothom a celebrar la memòria d'aquells que van ser exemple en aquest món i ara formen el que s'anomena l'Església triomfant. Des d'aquí, des de l'Església militant, els recordem i ens acomanem a tots ells, sobretot els qui no tenen, per dir-ho així, el reconeixement oficial de sants o de santes. El Papa, en la pregària i en la intenció per aquest novembre, obre de bat a bat el seu cor per confessar que necessita la pregària de tothom per poder complir amb l'exercici de la seva missió. Compartirem amb tots vosaltres el vídeo del Papa amb aquesta intenció. Tot això en un programa especial en què començarem parlant amb Ruth de la Torre, que és la responsable de trasllats internacionals de l'empresa Altima, que gestiona diversos cementiris i tanatoris a Catalunya. Després conversarem amb la responsable del Secretariat d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, que treballa també a l'Arquebisbat de Barcelona. Amb Joana Alarcón comentarem el que és la creació ben recent del grup de recerca en arxius d'Església. I els últims minuts seran per al llevat dins la pasta. Avui ens acompanyarà el jesuïta català Álvar Sánchez, que ens parlarà des del Marroc sobre la situació a aquest país, especialment després del recent terratrèmol. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Com us dèiem, el Papa demana la pregària dels creients perquè en l'exercici de la seva missió segueixi acompanyant en la fe el ramat que li ha estat encomanat per Jesús. Així ho expressa en el vídeo amb la seva intenció per al novembre, mes que acabem d'iniciar.
Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. El Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa, para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús, y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Y recen por mí, a favor.
D'altra banda, el Papa presidirà aquest divendres a les 11 del matí una concelebració eucarística a l'altar de la càtedra de la Basílica de Sant Pere del Vaticà en sufragi pel Papa Benet XVI i pels cardenals i bisbes difunts el darrer any. Un dia abans, aquest dijous dia 2, commemoració dels fidels difunts, el Sant Pare celebrarà missa al Rome War Cemetery de Roma, també a les 11 del matí, tot i que és tradició que els papes celebrin missa en un cementiri, en el cas de Francesc, ho està fent en diferents espais amb fèretres de difunts al voltant de Roma, del cementiri Laurentino al cementiri militar francès, passant pel cementiri i altres que aboquen a la memòria dels conflictes. I estan enterrats en aquest Rome War Cemetery soldats de la Commonwealth de la Segona Guerra Mundial. I de casa nostra destaquem que aquest dijous 2 de novembre a les 11 del matí hi haurà missa pels difunts davant de la capella del cementiri vell de Girona.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Els cementiris, els tanatoris, els crematoris i altres espais on les famílies afronten la realitat de la mort, la pèrdua d'un ésser estimat, conviuen amb la diversitat social i religiosa. Aquesta varietat trenca actualment una cultura a la qual molts estàvem acostumats a Catalunya i en bona part a Europa, per les arrels cristianes d'aquestes terres. Avui volem conèixer, a través del que fa Altima, concretament una empresa que es dedica a aquests serveis, com funciona aquesta diversitat religiosa. És molt interessant tot el que ens pot explicar concretament Ruth de la Torre, que és responsable de trasllats internacionals d'aquesta empresa, Altima, i la persona que atén les famílies i la diversitat multiconfessional als diferents espais. Ruth de la Torre, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi.
I moltes gràcies. Bé,
gràcies quina, a vosaltres.
Quina és la diversitat multiconfessional que vostès gestionen des d'Altima?
Doncs, bueno, a Altima nosaltres gestionem tanatoris que tenim propis de concessió. També tenim cementiris, la gestió de cementiris i de crematoris. Tenim en aquests moments 40 tanatoris propis. Entre ells hi ha més de 35 oratoris multiconfessionals per qualsevol religió, i 19 cementiris de concessió gestionats íntegrament. Dintre d'això també doncs, fem una part del servei de gestió en 70 cementiris que estan distribuïts per tot el territori català.
Mm-hmm. Per tant, l'àmbit és de Catalunya. I potser vaig a una pregunta que segurament li hauria d'haver fet al principi. Ens pot explicar què és una empresa com Altima, una empresa de gestió de serveis funeraris?
Bueno, doncs Altima és una empresa que porta molts anys. Segur que, Ignasi, em diries, doncs, porteu més de 300 anys.
Déu-n'hi-do, són de les que sonen, sí.
Exacte.
Sí.
És un grup català de molts anys, no?, com hem comentat, i, bueno, doncs, Altima té format per un equip de més de 400 persones donant servei a les famílies. Ja no sols la gestió dels tanatoris, cementiris i crematoris, sinó acompanyament a les famílies i poder adaptar-nos als serveis que comentàvem, no?, de les diferents confessions religioses.
Ens ha donat algunes xifres de sales interconfessionals, capelles, tanatoris, cementiris, però abans d'entrar en altres dades sobre diversitat religiosa, estrictament li vull preguntar també quines són les característiques del comiat als difunts, però en les religions no cristianes, més presents aquí, potser, sobretot, judaïsme i islam.
Sí, per exemple, l'islam no es fa una sala vella com a tal, no? Com pot ser amb una catòlica o una laica, sinó que el que es fa és es dur a terme un ritual abans de donar-li sepultura o traslladar-se fora del país, i doncs, és un ritual que es fa sempre per mà d'una persona de la comunitat que sigui del mateix sexe. Llavors es fa amb una aigua i unes herbes aromàtiques, i es va recitant unes oracions. Llavors, un cop fet això, l'emboliquen, no?, amb una túnica blanca, i després es procedeix a fer el trasllat o a l'enterro. Uh-huh. En el cas dels jueus, per exemple, que també hem tingut serveis de persones jueves, uh-huh, fan més o menys el mateix, no?, aquest rentat, que també és fet per una persona del mateix sexe, i en el cas de l'home, se li posa un talit que ve amb un serrell que porta uns fils, 613 fils en concret, que són tant com els manaments que hi ha al Torà. Uh-huh. Llavors, bueno, estripen un tros d'aquest talit, perquè això simbolitza que aquesta persona ja no podrà seguir amb aquests manaments. Uh-huh. És bastant interessant, la veritat, i tenim moltes més confessions religioses que porten a terme aquests rituals, i cadascú té els seus detalls.
Sí, segurament també hi ha doncs, els sikhs, els budistes, la fe bahai, no? Hi ha diversos...
Exacte.
Tot i que són més minoritàries, sí, a Catalunya, en aquest cas.
Sí, els sikhs, no?, que ho fan també, doncs, el ritual, ho duen a terme amb llet, un iogurt, no?, el que és el cos, no?, el rentat del cos, cadascú amb les seves oracions i les seves creences i la seva religió, i, bueno, doncs, entre ells, doncs, n'hi ha també l'hinduisme, que també tenim, doncs, comunitats bastant importants aquí, sí, que donem servei.
I tenen en comú totes l'enterrament com a final del dol?
La gran majoria coincideixen amb l'enterrament, no està contemplat la incineració, però, per exemple, en el cas de l'hinduisme, no? Sí que hem fet incineracions, perquè no és algo que no estigui dintre la religió, sinó que som, en aquest sentit, és una opció, no?
I dins del cristianisme també s'hauran trobat catòlics, evangèlics, protestants, ortodoxos...
Sí, exacte. En tenim de totes les confessions religioses. Bueno, no sé si puc anar a les dades, però...
Sí, quines dades de diversitat, efectivament. Sí. Ens les pot donar, però suposo que la majoria són catòlics o cristians, no?
Exacte, doncs un 58,2% de persones catòliques que fan cerimònies als nostres tanatoris. En tenim aquesta dada enregistrada. Seguidament del 38,9 cerimònies laiques, i després el 2,9 d'altres cerimònies, no? Poden ser, doncs, cerimònies jueves, que siguin de l'islam... Exacte. Perquè d'aquest 2,9 s'ha de dir que un 1,3% corresponen a rituals musulmans.
Per tant, és una minoria, però una minoria de gent activa. I bé, és significatiu també que un 39%, ha dit, són cerimònies laiques, és a dir, de persones... Sí. No, o que no es defineixen per cap religió, o que no són creients. Suposo.
Exacte, sí. Encara així, doncs, fem la cerimònia laica, no?, amb un orador a les nostres instal·lacions, o en el lloc que ens diguin, no?, amb un orador, doncs, que doncs, sempre es fa un escrit, no?, amb aquesta persona, la persona que l'ha estimat, no?, recordant, no?, aquells moments, no?, que la família vol, no?, que estigui, doncs, en el record de tots.
Als cementiris hi ha espais propis, per exemple, potser de musulmans i de jueus?
Sí, mira, nosaltres a Àltima gestionem íntegrament el cementiri de Roques Blanques, el Papiol, molt a prop de Molins de Rei.
Sí.
I doncs aquest cementiri nosaltres tenim la concessió des de l'any 90. Tenim recintes, espais, no?, destinats a diferents confessions religioses, com pot ser, per exemple, tenim el recinte musulmà, que es va inaugurar fa 2 anys, aproximadament, I tenim també un recinte bahai. Tots aquests espais estan en un entorn privilegiat. S'ha fet sempre comptant amb les comunitats, amb tot aquell detall que necessitaven per enterrar segons la seva religió. I la veritat és que, bueno, us convido a visitar el cementiri perquè fa goig. O sigui, és un lloc amb un paratge natural i que la veritat és que totes les persones que venen de les confessions religioses, doncs, sempre ens comuniquen que és un lloc, doncs, que s'adapta molt al que volen, no?
Cementiri de Roques Blanques, el Papiol, un cementiri on es consolida la diversitat religiosa en els espais de les tombes, no?, d'on són enterrades aquestes persones difuntes. També sabem que hi ha espais de diverses religions, per exemple, a Collserola o en altres cementiris, i, per tant, aquesta diversitat podem dir que va a més dintre d'una llibertat religiosa que és universal a casa nostra. Ara bé, també una qüestió potser més concreta, senyora Ruth de la Torre, sobre el que és el dol i la tristor. Hi ha matisos entre les diverses creences? Hi ha creences que accepten més la mort, no diré amb una alegria humana desbordant, però potser aquesta esperança dels cristians, no?, en la resurrecció. Altres religions també ho veuen des d'aquesta esperança, des de l'alegria, fins i tot?
Sí, sí que és veritat que hi ha molta diversitat, no?, d'opinions, i, bueno, doncs, igual que nosaltres, no?, en aquest sentit, estem, doncs, hem nascut, no?, amb un cert tabú, no?, amb el tema de la mort, no?
Sí.
Doncs, n'hi ha unes altres religions que això ho porten, doncs, molt integrat dintre del seu dia a dia, des que són petits, i llavors, doncs, un cop que passa, doncs, sí que és veritat que, bueno, no és que tinguin alegria, no?, però sí que és veritat que es porta molt millor.
Evidentment, totes tenen en comú les creences i, evidentment, les opcions laiques, que és trist el moment de la mort, no?
Sí.
I d'acomiadar les persones. I potser sí. També és un repte, tant a nivell d'empresa de gestió com a nivell de serveis religiosos, no? Els sacerdots
sí.
O rabins o ministres de diferents creences que sí. Acompanyen els difunts.
Nosaltres, per nosaltres és prioritari en tot moment, en tot l'equip que treballem aquí a Altima. El prioritari de tot és l'escolta activa amb la família, saber entendre allò que la família necessita, perquè sabem que és un moment molt important, encara que sigui doncs, que tinguis, portis el dol d'una manera o una altra, però sí que és veritat que tenim que acompanyar aquella família per fer realitat aquell desig, no?, de donar-li a l'últim adeu al seu ésser estimat, i això crec que és una de les coses que prioritàries a l'empresa.
Dintre de ser un món, doncs, com diu vostè, sotmès a tabús, i un món també que no és agraït, que no és agradable, no?, però pel qual passem tots en un moment o un altre, no?, acomiadant pares, avis o fins i
exacte.
Tot persones de la mateixa edat.
Sí, exacte.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Ruth de la Torre, responsable de les famílies i la diversitat multiconfessional i dels trasllats internacionals a Altima. No sé si vol afegir alguna última cosa sobre
sí,
els seus serveis.
Sí, bueno, jo en aquest cas estic en el Departament d'Internacionals. Dintre d'això, sembla com que sols estan els trasllats d'aquelles persones doncs, que han mort aquí i que volen traslladar al seu país, però sí que és veritat que també fem una gestió doncs, de relació amb les comunitats, no?, amb les diferents comunitats religioses, i per sobretot doncs, estar a prop i saber com aquelles necessitats que ens comuniquen i que ens transmeten, com les podem doncs, adaptar al nostre servei per millorar cada dia doncs, en les nostres instal·lacions, en el nostre equip humà, doncs, a tot el que engloba Altima.
Moltíssimes gràcies. Com dèiem, Ruth de la Torre, responsable de trasllats internacionals d'Altima. Que vagi molt bé i bon treball en la diversitat religiosa des d'aquesta llibertat. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Ignasi, a vosaltres. Gràcies.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
RadioEstel.cat, la teva emisora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
El grup de recerca en arxius d'Església, depenent de la Facultat Antoni Gaudí i vinculat al Secretariat d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, ja és una realitat plena. Madura, d'aquesta manera, un projecte que consisteix a crear aquest grup adreçat a promoure l'estudi de l'organització, conservació i difusió dels arxius eclesiàstics, oferint línies de treball, metodologia i recursos diversos als arxivers i arxiveres de l'Església. El nou grup de recerca en arxius eclesiàstics neix amb la doble funció de recerca i també formació. Per tant, vol desenvolupar seminaris específics sobre àrees concretes de l'arxivística eclesiàstica, on hi participaran els arxivers del mateix Secretariat d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, oberts també a altres professionals. També es pretén fomentar activitats formatives d'aprofundiment i millora per a professionals de l'arxivística eclesiàstica, obertes al públic general que hi estigui interessat. L'objectiu és doble: pel que fa a la seva projecció, adreçar-se a un públic professional i també per al públic general interessat. Com dèiem, en la presentació d'aquest grup de recerca divendres passat van participar el prorrector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Joan Torra, la secretària del Secretariat d'Arxius Eclesiàstic de Catalunya, Joana Alarcón, el director del grup de recerca, Alexis Serrano, i també el sotsdirector general d'Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura de la Generalitat, Joaquim Borràs, així com Salvador Jiménez, bisbe de Lleida i president del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció d'Art Sagrat a la Tarraconense. Una d'aquestes personalitats que presentava el grup de recerca és Joana Alarcón, secretària del Secretariat d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya, i ens acompanya avui uns minuts. Li ho agraïm. Senyora Joana Alarcón, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com es durà la pràctica, per dir-ho així, aquesta promoció de l'estudi i la difusió dels arxius eclesiàstics? Un tema que pot semblar feixuc, però molt interessant.
Sí, bueno, tal com va dir el prorrector a la presentació, ara ha nascut la criatura i ara hem de mirar que vagi creixent i que doni els seus fruits aquest grup de recerca.
Sí, sí. Fruits que poden ser molt diversos i suposo que a anys vista, és a dir, això no és una cosa que s'acabi aquest 2023 o l'any vinent.
No. De fet, això, bueno, la creació d'aquest grup és una cosa que ha anat madurant en els darrers anys, perquè ja es va plantejar, bueno, es va decidir de crear l'any 2019, però amb la pandèmia pel mig, no ha estat fins al 2022 que es van aprovar els reglaments del grup, i aquest 2023 els grups de treball, perquè aquest grup de recerca està integrat per diferents grups de treball que treballen sobre diferents temàtiques que afecten de manera concreta i específica els nostres arxius eclesiàstics.
Molt bé. I des del 2019 fins ara... Sí, digui, perdoni.
No, que volia dir que, clar, que el 2019 es va decidir, perquè, clar, nosaltres ens reunim al secretariat un cop a l'any. I, clar, parlem sobre temes i, bueno, ens hem donat compte que un cop a l'any no és suficient per poder donar solucions a alguns problemes d'aquests que tenim. I per això vam decidir crear aquest grup de recerca a la facultat per poder fer més reunions i poder treballar més concretament sobre aquests temes. O sigui que dintre del grup de recerca hi ha diferents grups que treballen sobre diferents temes. I alguns d'aquests ja han començat a treballar i bueno...
Molt bé.
I era un bon moment ara per presentar-ho, ara que ja hem començat a treballar.
Sí, deia senyora Joana Alarcón que des del 2019 fins ara, per tant, pel que està vostè també apuntant, s'han començat a fer reunions i s'ha començat ja a treballar, no? No sé si ens pot sintetitzar què s'ha fet des del 2019 fins ara, tot i que hi ha hagut la pandèmia pel mig.
Bueno, treballar des del 2019 s'ha anat perfilant una mica i s'ha anat treballant amb la facultat per donar forma a aquest grup, i ha estat ara el 2022 just es va aprovar el reglament d'aquest grup de recerca i hem començat a treballar aquest 2023. I bueno, els grups que han començat a treballar seria... Bueno, hi ha un grup que treballa sobre la descripció de documents musicals que es troben en els fons dels nostres arxius, i després també hi ha el tema de... Bueno, un tema recurrent amb les reunions era el tancament de cases de comunitats religioses i la conservació del seu patrimoni documental i la permanència d'aquest patrimoni en el territori i com aquests arxius es poden obrir a la investigació. I aquest grup també ha començat a treballar.
Molt bé, molt important tot el que ens explica Joana Alarcón, secretària del Secretariat d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya. I és que parlar de Catalunya, vostè ho ha dit aquests dies, tant a nivell cultural com religiós, és parlar d'arxius i d'arxivística. Bé, en què creu que podem notar els propers anys l'embranzida que es necessita, no?, per un millor reconeixement dels arxius de l'Església i també tot aquest treball, no?, en què es pot notar, potser seminaris, una assignatura, em sembla que es parla també a la Facultat Antoni Gaudí i altres fòrums.
Sí, bueno, la idea és que a partir del treball d'aquests grups s'organitzin diverses activitats per poder, bueno, en les quals podrà participar tothom, com ja he dit abans, tant gent que es dedica al tema com gent que tingui interès per aquests temes. També podran participar i després també es faran publicacions i, bueno, també proposarem impartir alguna assignatura, acollirem alumnes en pràctiques també, Uh-huh. Bueno, la idea és, clar, l'any 72, quan es va crear el secretariat, el que es volia fonamentalment era modernitzar la gestió dels arxius en aquell moment i obrir-los al públic, o sigui, a la societat.
Sí, sí.
I, clar, en els darrers anys és veritat que ha canviat la manera de... Bueno, la gestió documental ha canviat en els darrers anys i una mica seria seguir amb aquesta línia i adaptar-nos als nous temps. Uh-huh. O sigui, la manera d'accedir als arxius està canviant últimament. Moltes coses es fan online.
Clar.
I, bueno, o sigui, seria el mateix que van començar a fer l'any 72, pues, en els nostres temps.
Doncs enhorabona, senyora Joana Larcón, secretària del Secretariat d'Arxius Eclesiàstics de Catalunya. Efectivament, canvis en el món, però també la pervivència d'aquesta església que té, això, uns 20 segles i que ha generat una gran documentació en arxius que, encara que sigui digitalment, en altres casos físicament, doncs són un patrimoni per a tothom, clar, no només per als creients, certament.
Sí, i és una feina que no s'acaba mai, perquè, bueno, sempre diem que tenim molts documents, molta documentació, bueno, tenim documentació molt antiga i els primers arxius que formen part del secretariat que es van crear són del segle IX i X. O sigui, us podeu imaginar l'antiguitat de la documentació que es troba en els nostres arxius.
I tant. I la feina que hi ha per fer, perquè hi ha molts arxius. Sí. Alguns potser, vaja, molts desconeguts fins i tot, sí.
Sí, sí, a més hi ha molts documents que estan per descobrir, que es troben a les prestatgeries, a les calaixeres. I, bueno, el dia de la presentació vam comentar que precisament no fa gaire es va descobrir una còpia en català del Liber Judicum procedent d'Organyà, que està a l'Arxiu Diocesà d'Urgell, uh-huh. I, bueno, que ha canviat una mica la perspectiva que teníem, perquè, clar, abans es pensava que el document més antic escrit íntegrament en català eren les homilies d'Organyà.
Clar.
I aquest document, aquesta còpia del Liber Judicum en català, seria de 150 anys abans, o sigui que...
Canviar la història, canviar la referència històrica del primer text en català.
Sí, que es poden... Bueno, que hi ha moltes coses per descobrir que poden canviar la visió que tenim de la història. I nosaltres el que volem és trobar maneres de que això es pugui descobrir i bueno, i que coneguem la nostra història.
Doncs, com dèiem, moltes gràcies, Joana Larcón. Amb ella hem presentat el grup de recerca en arxius eclesiàstics, en arxius d'església, de la Facultat Antoni Gaudí. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Com anunciar l'Evangeli en el segle XXI? Els dies 17 i 18 de novembre, a la Salle Bonanova de Barcelona, Congrés Inspira per a parròquies en sortida. Com pot una parròquia respondre millor a la crida del Papa Francesc a la missió? Què poden fer les futures comunitats pastorals per seguir comunicant avui l'alegria de l'Evangeli? 17 i 18 de novembre, Congrés Inspira. Informació i inscripcions a congresinspira.com. Organitza l'Arcabisbat de Barcelona amb el suport de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la cinquena ja, en el marc del Sense Distància, on ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o de 6:45 del matí els dijous en la repetició. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar, a més, dins de la secció Ràdio a la Carta, en el web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem el jesuïta català Àlvar Sánchez Calvo.
Encara no fa dos mesos del terratrèmol del 9 de setembre passat a la regió de l'Alt Atlas del Marroc, i les conseqüències continuen i ho faran durant molt de temps en les vides de les 400.000 persones afectades. Avui al Llevat dins la pasta volem conèixer de més a prop la situació a la zona parlant amb el jesuïta lleidatà Àlvaro Sánchez Calvo, membre de la delegació diocesana de Migracions de Nador i secretari general de Càritas al Marroc.
Doncs el saludem ja, Àlvaro Sánchez. Hola, bona tarda, benvingut a la secció Llevat dins la pasta aquí a Ràdio Estel, i gràcies per haver-nos atès des de Marràqueix, al Marroc.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, què ha revelat d'amagat aquest terratrèmol d'insòlita força al país veí?
Doncs diria que, en primer lloc, el que ha revelat ha estat la gran capacitat de resiliència d'aquest poble. Altres pobles africans ens tenen acostumats a mostrar, diguéssim, aquesta força, no?, en la fragilitat i en la vulnerabilitat, sigui enmig d'una catàstrofe o una dificultat important. El poble del Marroc ho està fent d'una manera admirable, i això ens ha sobtat perquè la solidaritat que s'ha posat en marxa ha estat increïble.
Sí.
També crec que sí, que ha revelat un patrimoni natural i cultural maquíssim. És una part molt desconeguda per molta gent del Marroc, l'Alt Atlas. Tots aquests pobles i aquestes valls.
I com veus la gent del poble? Quina és l'actitud dels supervivents davant la catàstrofe? No? En destacaves la resiliència. Explica'ns alguna cosa més.
Hi ha una mica de tot, en el sentit de que, clar, són situacions a vegades molt extremes, no? Per exemple, aquesta setmana teníem a un infant que ha perdut el pare, la mare, el germà i la germana, i està a la família, amb una altra família, no? Clar, encara està en xoc, i ha passat més d'un mes, és que és tremendo. D'altra banda, hi ha persones que, tot i haver vist com s'ensorrava el seu poble, doncs estan disposades a reconstruir-lo, esperançades i agraïdes d'haver sobreviscut.
Uh-huh. I la societat civil està mobilitzada en la solidaritat?
És impressionant. És com si, a veure, va menys, però està durant moltíssim. Cada cap de setmana hi ha cotxes que pugen cap als diversos poblets i valls de l'Atlas portant ajuda. Després també s'han identificat quins són els punts on es pot portar tota aquesta ajuda de primera necessitat, i realment no en falta. No en falta. El que sí que falta, oi, és tota la sèrie de serveis, com és posar en marxa l'educació, posar en marxa el sistema sanitari, posar en marxa la reconstrucció. Això s'està fent, però més lentament. Però l'ajuda de primera necessitat és com si la societat civil hagués dit: això deixeu-nos-ho a nosaltres, ho farem.
Mm-hmm. I quina és la resposta que des de l'església local esteu donant a aquesta situació?
Nosaltres, des de Marràqueix, el que fem des de la parròquia dels Sants Màrtirs, amb els equips de Càritas i els voluntaris, portem a través de convois de cotxes, gent voluntària que ofereix el cotxe, dona un cop de mà al carrer i pugem, i anem portant aquesta ajuda de primera necessitat als poblets. També les visites del personal ja més especialitzat, per exemple, sanitari, que s'està oferint, no?, per donar un cop de mà. Uh-huh. A banda d'això, el que hem fet des de Càritas ha estat posar en marxa una emergency appeal, que és una crida d'emergència per tota la Confederació. Això vol dir que diferents Càritas de diferents països contribueixen per poder oferir una resposta més durable a les conseqüències del terratrèmol.
Uh-huh. Recordem que avui estem parlant amb Àlvaro Sánchez Calvo, jesuïta lleidatà, ens parla des de Marràqueix, al Marroc, sobre la situació en aquest país nord d'Àfrica, en aquest país magribí, després del terratrèmol d'ara fa unes setmanes. En les cròniques que Xavier Aldecoa va publicar a La Vanguardia, Àlvaro es referia al fet que en els primers moments l'Estat es va fer present en alguns pobles no pas per assistir, sinó per assegurar que els testimonis dels afectats davant les preguntes dels periodistes no fossin crítics amb la monarquia, es deia això. Això és cert?
Bueno, primer de tot dir que el Xavier és un crac, o sigui, porto jo anys a l'Àfrica, però el que hi fa està a l'abast de molt poques persones. És capaç d'estar al lloc exacte en el moment adequat i des del minut zero. Això sembla màgia, però ho fa, no sé com, però ho fa. Dit això, i per això l'hem de llegir, l'hem de considerar, jo diria que tots podem explicar, diguéssim, mil anècdotes que no són representatives diguéssim, del país. És veritat que aquest país vetlla, no?, per les seves institucions i té cura, no?, de la institució com la monarquia. Això és evident. Però, bueno, jo crec que la presència de les autoritats, sobretot, ha estat per facilitar tot. Han hagut de gestionar una cosa que era difícil, i era el dir que no a una ajuda que se'ls estava oferint, també. Mm-hmm. Tot això és d'un equilibri complicat. Mm-hmm.
Sí. I hi ha hagut alguna sensació d'abandonament per part de la població?
Sí i no. Què vull dir? Que per una banda hi ha tot aquest agraïment en clau de sorpresa de dir, apa, quanta gent que està venint. D'altra banda, hi ha les 72 hores després del terratrèmol, bueno, va ser horrorós, no? Aleshores, hi ha hagut molts poblets que han rebut l'ajuda a través d'helicòpters. Imagina't la sensació, no?, d'intempèrie, tot s'ha ensorrat i l'únic que m'arriba és un aparell que mai he vist volar en aquests cels i que em deixa tots els kits d'aliments i després per poder-me abrigar, però clar, ningú està arribant, no? Ningú està arribant. Aleshores, en aquest sentit, evidentment, hi ha hagut llocs on les persones s'han sentit soles.
Uh-huh. Àlvar, per què es va admetre l'ajuda només de determinats països i es va negar la d'altres?
Doncs quantes vegades al llarg d'aquestes setmanes, no ara recentment, però sobretot al començament, he sentit dir per diferents bandes, sort, que el Marroc, diguéssim, va aturar l'allau de resposta humanitària, doncs, per evitar la descoordinació. Això és una cosa que ha passat en altres contexts d'emergències, per exemple, a Haití, on la situació acaba sent molt, molt complexa. És a dir, ja és complexa de per si a sobre afegeixes una multitud d'agents humanitaris, la descoordinació pot fer més mal que bé en un primer moment. Aleshores, crec que és savi començar progressivament i bé, en el moment que ja tinguis detectades quines són les necessitats i sobretot els gaps, és a dir, les àrees d'intervenció sense resposta, es pugui demanar ajuda. Jo crec que el Marroc ha sabut agrair a tots aquells països que s'han ofert per donar un cop de mà, encara que se'ls hagi dit ara no.
Mm-hmm. I veient totes aquestes necessitats, de quina manera hi podem ajudar des d'aquí, des de la distància?
Nosaltres, a veure, agraïm moltíssim la pregària, és el que ens sosté, per això són tan importants les tres comunitats de vida contemplativa aquí al Marroc, els nostres monjos de Middel, de Nostra Senyora de l'Atlas, després també la comunitat de les Carmelites de Tànger i les Clarisses, oi?, de Casablanca. Aleshores, a banda d'això, si nosaltres podem donar un cop de mà és gràcies a l'ajuda i la solidaritat de molts, que hem de dir que la nostra societat, el nostre país, és fantàstica. Mm-hmm.
Doncs també podem preguntar avui a Àlvar Sánchez, jesuïta lleidatà, que ens parla des del Marroc, com a rector, en aquest cas, de l'església de Santiago el Mayor, a Nador, una població al costat de la tanca fronterera de Melilla, on molts migrants queden ferits. Aquí també doneu un cop de mà, oi?
Sí, realment és una situació feridora veure els efectes, les conseqüències que la nostra política d'externalització de fronteres, parlo de la política europea, té sobre les vides de les persones que mirem d'acompanyar. Fins i tot si aquest impacte es dona en un altre continent, que diries, sembla impossible, no? Doncs és possible. Aleshores, no sé, el que sí que és bonic veure és la manera com mirem de fer-ho, no? No només a prop de les persones, sinó també amb un treball en xarxa. Per això nosaltres formem part de la xarxa europea africana per la mobilitat humana, que això és un miracle de l'Esperit Sant, perquè són tres regions diferents de Càritas: la regió europea, la regió mona, que és Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, i la regió d'Àfrica. Doncs 10 Càritas d'aquestes tres regions diferents s'han constituït en una mateixa xarxa amb la voluntat d'oferir una resposta coordinada als reptes que ens planteja la mobilitat humana. I estem fent coses que no podríem fer-les nosaltres sols.
I, finalment, Àlvar, veiem que portes Àfrica al cor, no? Per què tens aquest vincle amb el gran continent, que és el que t'aporta?
Bueno, lo de l'Àfrica, oi, és curiós, no sé, són crides que ens arriben, no? Ens podríem preguntar tots nosaltres quina és la crida que ens està arribant o què ens diu la crida que sentim, no? I és bonic sostenir-la entre les mans i cuidar-la. Per què? Doncs perquè aquesta crida al llarg del temps es va encarnant. Jo no sé per què s'ha encarnat a l'Àfrica, però des de petit jo m'imagino que les imatges d'aquella fam tan tremenda que va patir Etiòpia doncs es van quedar dintre de la meva sensibilitat. I per això, tot i estar molt content i trobar sentit estar al Marroc, fa mesos, fa anys, que sento aquesta crida pel Tigray, on bueno, el Tigray ara mateix, malauradament, s'ha convertit en la guerra més homicida del nostre segle, amb més de 600.000 persones.
Déu-n'hi-do, sí. I se'n parla molt poc, amb altres guerres i altres conflictes que són molt presents en el nostre panorama social i informatiu. Moltes gràcies, Àlvar Sánchez, jesuïta, lleidatà. Amb una crida vocacional, ens ho ha dit, no?, dintre del carisma ignasià, per al nord d'Àfrica, per a l'Àfrica. Gràcies per haver estat aquí avui en el Llevat dins la pasta i haver-nos acostat, no només a la Maria i a mi, sinó a tots els que ens escolten de primera mà, com esteu vivint les conseqüències del terratrèmol del Marroc. Una abraçada i que vagi molt bé.
Una abraçada molt gran. Gràcies.
I aquí, en el nostre espai Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i també observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així, Maria, tenim un fragment que proposem per a la reflexió dels oients del Compendi de Doctrina Social de l'Església en el punt número 449.
A l'inici del nou mil·lenni, la pobresa de milers d'homes i dones és la qüestió que interpel·la, més que cap altra qüestió, la nostra consciència humana i cristiana. La pobresa planteja un problema dramàtic de justícia. La pobresa, en les seves formes i conseqüències diverses, es caracteritza per un creixement desigual i no reconeix a tots els pobles el mateix dret a seure a la taula del banquet comú. Aquesta pobresa fa impossible que es pugui realitzar aquell humanisme planer que l'Església desitja i persegueix, per tal que les persones i els pobles puguin ser més i viure en condicions més humanes.
I també en aquesta secció oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines per reflexionar i per actuar, Maria.
Doncs us recomanem llegir les cròniques que el periodista Xavier Araldecoa va publicar a La Vanguardia, i també doncs podeu col·laborar econòmicament entrant a la web d'Emergències Jesuïtes, en concret a l'apartat d'Emergències Marruecos.
I també un apunt d'agenda.
El dissabte 4 de novembre, la 5a jornada anual de la Xarxa Interreligiosa per la Pau, Ciència, Tecnologia, Espiritualitat i Pau. És a 11:15 al Centre Cívic del Convent de Sant Agustí, al carrer del Comerç, número 36 de Barcelona.
I fins aquí, en aquest 1 de novembre, solemnitat de Tots Sants, aquesta nova edició del Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Maria. Fins la propera.
Fins la propera.
Recordem, amics oients, que ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Això ha estat tot pel que fa al Llevat dins la pasta.
acabem aquí el nostre Sense Distància en la solemnitat de Tots Sants. Us deixem amb les segones vespres d'aquesta solemnitat des de Montserrat, i si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia, commemoració dels fidels difunts, per Ànima Estel, com cada dia, a 2:15 del vespre i a les 12 de la nit. Adéu-siau.